Són les 8, molt bon dia.
Bon dia, per notar que els migdies es comencen a posar molt suaus.
Tenim 9 graus a Palafrugell, 7 a Pals i 7 a Cruïlles.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Dijous 14 de març del 2024, jornada de tranquil·litat meteorològica amb temperatures que poden arribar als 20 graus. Avui al Supermatí expliquem què passarà amb Aiguafreda, ara que la justícia ha permès les construccions prohibides pel pla director urbanístic, i és que aquest pla director ja acumula una sèrie de sentències en contra. També parlarem de, explicarem a què equival tota l'energia defraudada a les comarques de Girona vinculada a la marihuana, perquè la xifra us sorprendrà. I també de la renovació avui de la Junta de l'Associació de Comerç i Negocis de Palafrugell, Oxigen. Ens escoltes a Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i Ràdio Bisbal. En un supermatí en què parlarem amb l'expresident de l'entitat municipal descentralitzada de l'Estartit, Francesc Ferrer. Ara que hem sabut que l'Ajuntament de Torroella i l'EMD portaran a la Fiscalia la seva gestió. I com cada dijous parlarem de cinema i de sèries amb l'Ignasi Arbat. De seguida ho repassem tot, però abans saludem els periodistes que ens acompanyen cada matí. Maria Alzina, bon dia.
Hola, bon dia.
Ferran Castelló, bon dia.
Bon dia, Dani.
I Carla Saló, bon dia.
Hola, bon dia.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
La justícia va tombant poc a poc alguns elements del pla director urbanístic, el pla de construcció de prohibició de construccions en alguns elements, en algunes zones de la Costa Brava, el pla de protecció, el que havíem anomenat el pla de protecció de la Costa Brava. Doncs bé, la justícia l'està desmuntant un a un, cas a cas i terreny a terreny. L'últim, el més cridaner, és el d'Aiguafreda, però de fet la justícia ja porta 8 sentències contra 6 sectors.
Segons el punt avui, de totes les sentències, una afecta l'Alt Empordà i la majoria de les sentències es concentren al Baix Empordà. Encara s'espera que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, a través de la Sala Contenciosa Administrativa, resolgui desenes de recursos presentats l'any 2021. En les últimes setmanes s'ha vist una progressió gradual però constant en l'emissió de sentències.
Déu-n'hi-do. De fet, aquestes sentències, entre altres, permetrien construir fins a 50 xalets d'aigua freda. 50 xalets d'aigua freda. Després en parlarem i ho ampliarem. Avui també us explicarem que l'energia defraudada a les comarques de Girona vinculada a la marihuana equival al consum anual de Pals o Santa Cristina d'Aro.
Segons apunta la companyia elèctrica Endesa, en total, durant l'any 2023 van detectar 1.749 casos de frau elèctric a la xarxa elèctrica de tota la demarcació de Girona. Això equival a 35 gigawatts hora.
I els Mossos detenen dos menors d'edat per un robatori violent a Sant Feliu.
Els detinguts van ser lliurats als seus tutors legals i passaran a disposició de la Fiscalia de Menors quan siguin requerits. Els fets van succeir el dia 10 de març, cap a un quart d'una de la matinada al carrer del Mall del municipi Ganxó.
A Palafrugell avui es fa la Junta, l'Assemblea, que renovarà la Junta Directiva de l'Associació de Comerciants Oxigen. I l'actual Junta i la gerent s'han acomiadat.
L'actual direcció, presidida per Susana Casademont, s'acomiada i deixarà pas a un nou equip encapçalat per Albert Gómez. A més, també serà l'últim dia de feina de l'actual gerent i dinamitzadora de l'associació, Verónica Serralbo. Serralbo, Casademont i David Font, també membre de la Junta actual, expliquen a Ràdio Palafrugell que s'acomiaden perquè volen donar pas a un relleu.
I guanyem que l'11 i Sant Antoni expulsa la regidora Elena Montiel després de la seva incorporació al govern local.
En un comunicat, la formació explica que la decisió presa per la regidora és unilateral i contrària a la voluntat del grup municipal. A més, expliquen que la decisió de formar part del govern municipal actual va en contra dels nostres principis ideals com a col·lectiu i transgredeix les propostes expressades al programa electoral.
Comencen les obres de manteniment al castell de Sant Esteve de la Fosca.
L'objectiu és preservar aquest element patrimonial del municipi en les millors condicions. Els treballs els dirigeixen els tècnics de l'àrea de patrimoni de l'Ajuntament de Palamós i els executaran uns operaris d'una empresa especialitzada en aquest tipus de feines.
La 17a edició del Festival Portal Blau compta amb Figaflaues, Ginestar o Guillem Gisbert com a caps de cartell.
A més, la 17a edició del festival presentarà el cicle de conferències Mirades Blaves, subratllant la importància d'un futur inclusiu i sostenible a través de l'art, la cultura i el diàleg amb veus expertes com Carles Duarte, Dolors Bramont, Gemma Carbó o Miquel Quaranta.
El Terracota Museu explora la faceta del ceramista del fotògraf Emili Casas amb una exposició.
La mostra Emili Casas, la ceràmica del fotògraf, emmarcada en els actes del 40è aniversari de l'Arxiu Comarcal del Baix Empordà, s'inaugura aquest diumenge i es podrà visitar durant tot l'any.
I Enric Iglesias inaugura una exposició d'homenatge a la gent del mar de Calella de Palafrugell.
Es tracta de la representació artística de les espècies marítimes. Es podrà visitar fins al 13 d'octubre a l'horari d'obertura de l'oficina de turisme de Calella, Saperola. La base de l'obra d'Iglesias en reba l'anomenada tècnica mixta que, anant més enllà del pigment, barreja materials de les més diverses procedències.
Doncs aquestes són les notícies destacades del Baix Empordà.
El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà.
Però també més enllà de la Empordà estan passant moltes coses, ja ho sabeu. El president Pere Aragonès va anunciar ahir eleccions al Parlament pel 12 de maig. Aquesta decisió arriba després que el Parlament no donés suport als pressupostos presentats pel govern. Carles Puigdemont, de Junts, no ha confirmat encara si serà el seu candidat, tot i que Junts vol que ho sigui. Ahir Carles Puigdemont deia que, si més no, li agradaria ser a Catalunya durant el debat d'investidura. També sobre aquesta convocatòria d'eleccions ha tingut una conseqüència a Espanya, que és que Pedro Sánchez ha renunciat als pressupostos del 2024, prorrogarà els comptes actuals i intentarà ja treballar en els del 2025. Això es deu al context d'avenç electoral a Catalunya. Estarem en campanya electoral i, per tant, ja dona per fet que ni Esquerra ni Junts s'hi posaran bé a negociar aquests comptes per aquest mateix any. A més, avui el Congrés dels Diputats aprovarà la llei d'amnistia pactada entre PSOE, Esquerra i Junts. A Madrid, la parella d'Isabel Díaz Ayuso està sent investigada per la possible percepció de comissions irregulars durant la compra de material sanitari en plena pandèmia. La quantitat investigada ascendeix a 2 milions d'euros. En l'àmbit internacional, el president rus Vladimir Putin torna a amenaçar amb una guerra nuclear. Assegura que el seu arsenal nuclear és el més modern del món i superior al dels Estats Units. Mentrestant, als Estats Units, la Cambra de Representants ha aprovat un projecte de llei per prohibir la xarxa social TikTok si la companyia xinesa propietària ByteDance no ven la seva divisió que opera al país. I també hem d'explicar que un pres del centre penitenciari de Mas d'Enric, el tarragonès, va matar ahir a la tarda una cuinera del centre i després es va suïcidar. Els Mossos investiguen les causes del crim. I en cultura, el poeta Albert Gené ha estat guardonat amb el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. La seva trajectòria dedicada a la llengua catalana, tant en creació poètica com en traducció, ha estat reconeguda per Òmnium Cultural. I ara és el moment de conèixer la previsió del temps. Marc Vila, bon dia.
Bon dia.
Sembla que ens espera un dia de sol i ambient primaveral, no?
Jornada plàcida i sense complicacions. Només algun núvol prim sense importància i molt de protagonisme del sol. I algun núvol baix, ara de bon matí, que de seguida esperem que es dissipi coincidint amb l'escalfor del sol i el començament del dia. L'anticicló ens portarà suavitat i molta amplitud tèrmica entre les temperatures mínimes i les màximes, i això ens fa pensar en temps típic primaveral. Tindrem el contrast tèrmic de temperatures mínimes al voltant dels 2-3 graus i màximes que es posaran a la ratlla dels 20 graus, amb molta suavitat. Per les properes jornades seguirem aquesta dinàmica amb refermament de l'ambient càlid i fins i tot podrem augmentar algun grau més els termòmetres a les hores que el sol podrà escalfar més.
Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9.
I avui el comentari ens l'envia el periodista Pere Carreras.
És probable que hagueu sentit a parlar d'un projecte únic que s'anomena Creativat. I si no n'heu sentit parlar, amb molt de gust us en faig 5 cèntims, perquè és d'aquelles coses agradables de parlar-ne. Es tracta d'una proposta que és singular arreu del país. Es fa a Sant Feliu de Guíxols i és el 8è any que es porta a terme. Aparentment no té res d'especial, perquè en el fons estem parlant del muntatge d'una exposició artística i un cop muntada esdevé una exposició visitable uns dies, unes setmanes, com podria ser qualsevol de les centenars que conviuen qualsevol mes de l'any a Catalunya. Però la gràcia és una altra. Qui munta l'exposició no són reputats galeristes o comissaris, sinó alumnes de batxillerat. De batxillerat artístic. És a dir, alumnes que fa 3 mesos enrere no en tenien ni idea de muntar exposicions. I gràcies a aquesta formació única que es fa a Sant Feliu, capitanejada per Montse Berniol, de l'àrea de cultura municipal, i el professorat de l'Institut Sant Elm, ara són capaços de crear del no-res un producte equiparable als de primera divisió. Els alumnes, després d'aquesta formació, són capaços d'entendre tot el procés de muntar una exposició i assumir el rol de comissaris. És a dir, són capaços de triar un artista, investigar la seva obra, seleccionar quadres o escultures, estudiar com es fa el transport des de l'estudi de l'artista fins al lloc on s'exposarà, comprendre la importància de les asseguradores, els trasllats, la seguretat i altres aspectes com elaborar el relat, redactar textos per a un catàleg, encarregar-se de dissenyar el cartell i planificar les xarxes socials. I no només això, sinó que també s'encarreguen de convidar públic i autoritats, sotmetre's a les preguntes dels periodistes en la roda de premsa i participar de forma experta en la inauguració de la mostra. Poca broma que la feina i ensenyaments que reben en 3 o 4 mesos ja la voldrien haver tingut nombrosos perfils actius del món de l'art. El resultat d'aquest 8è muntatge creativa és espectacular. Podeu anar a Sant Feliu de Guíxols i em doneu la raó. Només heu d'anar al monestir fins l'1 d'abril i trobareu una exposició de l'artista Sergi Cadenes en la qual algunes de les seves obres, 4, tenen diferent visió i imatge si es mira d'un costat del quadre o de l'altre. L'exposició és meravellosa, té entrada lliure, un ampli horari i és realment fascinant. Però encara li dona més valor pel fet que l'han comissariat uns alumnes de secundària que han estat privilegiats perquè han estat premiats amb un treball a foc lent, un projecte educatiu transversal fet des del cor, segurament únic i amb tota certesa impagable.
Gràcies, Pere Carreras, per aquest comentari del dia. 3:15 a.m.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
La justícia autoritza les construccions, o si més no, que sigui urbanitzable tot el terreny de més de 50 hectàrees d'aigua freda on el pla director urbanístic havia prohibit construir, el pla de protecció de la Costa Brava. Hem sabut aquestes últimes hores, ho explicava el Punt Avui, és una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya contra aquest pla director urbanístic, en concret aigua freda, en una de les zones menys construïdes, s'ha de dir, de tota la Costa Brava, i va ser una de les principals victòries del pla director, protegir aigua freda. Doncs bé, la justícia ho ha tombat. De fet, el Departament de Territori ja ha anunciat que ha rebut un total de 8 sentències que invaliden la inclusió de 6 sectors urbanístics en aquest pla director urbanístic de sòls no sostenibles de la Costa Brava. Aquest era el títol oficial, tot i que tots en dèiem el pla de protecció de la Costa Brava. Segons el Punt Avui, de totes les sentències, hi ha una que afecta el Baix Empordà, però la resta afecten a la nostra comarca. De fet, una afecta l'Alt Empordà i la resta afecta la nostra comarca, el Baix Empordà.
La majoria de les sentències es concentren al Baix Empordà. Aquestes inclouen els polígons d'actuació de Rec de Fornells 1, es Castellet de Baix 1 i, de manera destacada, les 56,41 hectàrees d'aigua freda, tot elles situades a Begur. També s'hi troba el Sub 4, l'ampliació de Mas Tomasí a Pals, que abasta 3,39 hectàrees i 14 habitatges previstos segons el plantejament general vigent del 1986. A més, s'ha exclòs el sector Sun 1 Montoriol de Lloret, que abasta 3,74 hectàrees de sòl urbanitzable no desenvolupat. Encara s'espera que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, a través de la Sala Contenciosa Administrativa, resolgui desenes de recursos presentats el 2021. En les últimes setmanes s'ha vist una progressió gradual però constant en l'emissió de les sentències. El resultat per al Departament davant aquestes 8 sentències consisteix en 4 resolucions de la Sala que rebutgen els arguments dels demandants i mantenen els canvis de qualificació o les reduccions establertes per la Generalitat. Aquestes inclouen el PPU7 de dinamització econòmica de Lloret a la Selva i sectors de Cadaqués, Pins del Rector i Saguarda afectats per plantejaments superiors previs. El Baix Empordà, el TCJ, també ha donat el vistiplau a la reducció del sector del Bosc Major Valls de Begur de 6,36 a 3,92 hectàrees. Fonts jurídiques i afectades expliquen que el TCJ està reconeixent drets en àmbits de sòl urbà consolidat que havien estat extingits pel pla urbanístic. Els magistrats no avaluen tant els reduïts, que mantenen drets, però estan subjectes a negociació i correcció d'impacte, com els que depenen d'altres figures de plantejament anteriors. Des del govern s'anuncia que s'interposarà un recurs de cassació contra la primera sentència dictada i es preveu fer-ho contra les altres sentències estimatòries dels arguments dels afectats.
I a què equival tota l'energia defraudada en marihuana a totes les comarques de Girona? Doncs la xifra és cridanera. L'electricitat defraudada a les comarques de Girona vinculada a la marihuana equival al consum anual de Pals o de Santa Cristina d'Aro. Segons apunta la companyia elèctrica Endesa, en total, durant l'any 2023 van detectar 1.749 casos de frau elèctric a la xarxa elèctrica de tota la demarcació de Girona, i això equival a 35 gigawatts cada hora, ens ho explica la Maria.
D'aquests casos, el 65% de l'energia defraudada, corresponent a 23 gigawatts hora, amb 145 expedients, va estar relacionada amb plantacions de marihuana. Tal com apunten, des de la companyia hi ha hagut un repunt de la incidència d'aquest tipus de casos. En el conjunt de Catalunya, segons Endesa, es van registrar 16.096 casos, 44 manipulacions cada dia de mitjana, amb un total de 356 gigawatts hora defraudats, que era bé l'equivalent al consum d'una ciutat com Manresa en tot un any. D'aquests, un 4,4% van ser vinculats a plantacions de marihuana, però l'energia robada era tal que va representar un 37% del total defraudat a Catalunya, l'equivalent al consum anual d'una població com Mollet del Vallès. Durant el 2023, Endesa va desmantellar prop de 150 fraus al dia a través de la seva filial E-Distribución. Això, explica l'energètica, suposa una amenaça greu per a la seguretat de les persones i genera prejudicis importants per al conjunt de la societat. Segons afirmen des de la companyia, les plantacions de marihuana i els grans consums vinculats a l'activitat industrial i els negocis van acaparar el 74% de l'energia defraudada detectada durant el darrer exercici per la filial d'Endesa. L'altra quarta part va correspondre al sector residencial, tot i que és destacable que només el 2% es va localitzar als habitatges amb un consum més baix, una potència contractada inferior als 3 kW.
I els agents dels Mossos d'Esquadra han detingut dos menors d'edat com a presumptes autors d'un robatori amb violència i intimidació a Sant Feliu. Els fets van passar el dia 10 de març, això va ser aquest diumenge, cap a un quart de la una de la matinada al carrer del Mall del municipi.
Una dona va aparcar el seu vehicle i va veure com dos individus en passamuntanyes l'agafaven per darrere i li posaven una navalla al coll. Després d'amenaçar-la, li van sostreure la bossa de mà i van fugir del lloc dels fets. Els agents de Mossos d'Esquadra de Sant Feliu de Guíxols, amb el suport de la policia local, van iniciar un dispositiu de recerca a la zona per tal de localitzar els autors. Poc després van localitzar els dos joves que s'ajustaven a la descripció dels autors dels fets. En l'escorcoll els van trobar el telèfon mòbil i dues ulleres de la víctima. Davant les evidències, els agents els van detenir com a presumptes autors d'un robatori violent. Els detinguts van ser lliurats als seus tutors legals i passaran a disposició de la Fiscalia de Menors quan siguin requerits. Aquest, però, no ha estat l'únic robatori que s'ha produït al llarg d'aquesta setmana a les comarques gironines. A Girona, els Mossos van detenir el passat 9 de març dos homes de 25 anys com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb violència i intimidació i un delicte de lesions. Els fets van tenir lloc el mateix dia cap a quarts de 8 del matí a l'avinguda Jaume I, on dos nois que anaven amb un grup de joves van agredir a quatre persones amb una defensa extensible i un martell i es van endur la jaqueta d'un d'ells i un telèfon mòbil.
I a Calonge, un cop més, hi ha enrenou polític. L'assemblea de Guanyem Calonge i Sant Antoni, vinculada a la CUP, ha decidit expulsar la regidora Helena Montiel, després que ella s'hagi incorporat al govern municipal assumint les regidories d'Igualtat i Dona. En un comunicat, Guanyem explica que la decisió presa per la regidora és unilateral, per tant, que s'ha incorporat al govern municipal de manera unilateral i contrària a la voluntat del grup municipal. A més, expliquen que aquesta decisió de formar part del govern municipal actual va en contra dels principis del partit i ideals com a col·lectiu. Recordem que aquest govern està format, entre altres, per Junts, el PSC i el PP. Doncs això, va en contra dels seus ideals com a col·lectiu i transgredeix les propostes expressades al programa electoral. Ens en parla la... Moment, que carregarem la crònica, que no la tenim ben carregada. Ara sí. Ens en parla, com dèiem, la Carla Saló.
Des de la formació recorden que una de les voluntats per les quals es van presentar els comicis va ser per oferir una alternativa a les formes de fer política i al model de poble dels grups polítics que han governat el municipi en els últims anys. Des del grup, quan van saber que Elena Montiel havia entrat a l'equip de govern, van demanar a la regidora que renunciés a l'acte per tal que pogués entrar el número 2 de la llista de les eleccions de l'any passat. En el comunicat, però, apunten que va refusar abandonar el càrrec. Per això, des del grup municipal, han decidit fer-la fora i la consideren com una regidora trànsfuga. L'assemblea local, tot i aquesta acció que els deixa fora del ple municipal, continuaran treballant des de fora del consistori per defensar allò que hem dit des del principi per no enganyar ni defraudar a totes les persones que ens varen votar. En el comunicat també demanen al consistori de Calonge i Sant Antoni una rectificació de les informacions en les quals s'afirmava que el grup municipal de Guanyem entrava a l'equip del govern, ja que consideren que aquesta informació no és certa.
No sé què passa a Calonge i Sant Antoni, que hi ha poca gent que sigui... Bueno, no, hi ha molta gent que és capaç, però és habitual que que hi hagi polítics que formen part de llistes i que prenen decisions més enllà de del que vol el seu grup municipal. Entren al govern, surten del govern... ja és una tònica habitual aquesta, en aquest i altres mandats a Calonge i Sant Antoni. Més notícies, anem cap a Palafrugell, i és que avui es fa l'assemblea de l'Associació de Comerciants i Oxigen i Negocis Oxigen, una assemblea en què s'escollirà la nova junta, que estarà encapçalada per Albert Gómez, ex primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament i actual responsable de comerç de la FOEC, de la patronal de Girona. Per tant, avui es farà l'assemblea de substitució de l'actual junta. L'actual junta encapçalada per Susana Casademont, també amb David Font com a membre de la Junta i amb Verònica Serralbo com a gerent, expliquen que deixen l'Associació de Comerç perquè després de 5 anys creuen que és necessari un recanvi. Ferran.
Els membres de la Junta sortint expliquen que han decidit no presentar-se a la reelecció perquè no es veien 5 anys més al capdavant.
No tenia clar si m'hi veia 5 anys més donant el que he donat. I aquest, jo crec que això és el que em va fer a mi decidir. I un dia fent un cafè amb la Susana, no sé, va ser un parell de mirades de dir, ui, crec que els dos sentim el mateix i poder que en parlem.
Tot i que la presidenta assegura que no volia marxar sense que sorgís un relleu.
Ja ha costat prendre la decisió. Feia un any que donàvem voltes i, ostres, 5 anys més, semblaven molt llargs. En David podeu veure més clar molt ràpid. Jo també vaig veure clar que volia plegar, però a mi el que sempre m'ha frenat una mica és el fet de que es poguessin perdre aquests 5 anys de feina, no? De no saber, de dir, bueno, nosaltres pleguem, però què passarà? No hi ha ningú més aquí darrere.
La gerent Verònica Serralbo explica que va aprofitar el relleu a la Junta per buscar un canvi professional perquè se li feia difícil continuar gestionant l'entitat.
Per mi era molt difícil. Hi havia dies que estava en un punt una mica complicat ja d'executar, de treballar, de... Bueno, no ho sé, estava una mica... Bueno, allò de dir... Resto no m'agrada ja, saps? Bueno, i vam fer una reunió amb en David i la Susana i me van dir, bueno, com et trobes tal, no sé què. Nosaltres, en principi, hem pres aquesta decisió i ens agradaria saber tu, doncs, què en penses, com ho veus i això. I els hi vaig dir, és que jo me veo con vosotros.
L'equip marxa amb la satisfacció d'haver aconseguit un gran increment d'associats.
Bueno, hi havia 38.
Anar a picar porta, la Vero va anar a picar pedra, a picar porta, a picar un per un i
porta freda, que se li en diu. Sí, sí, totalment, Amb el meu díptic em va fer en David superxulo, estava a més anava jo superorgullosa del que estava venent, O sigui, estava a tope. Jo crec que la gent em deia que sí perquè em veia tan feliç fent el que feia. Jo crec que sí, t'ho dic de veritat, això, Bueno, sí, porta a porta. Porta a porta. A 38, ara estem a 186.
Tots tres apunten en aquesta entrevista a Ràdio Palafrugell que la pandèmia va ser un dels moments més complicats d'aquests 5 anys, tot i que els va permetre posar en marxa accions innovadores. I de cara al futur demanen als comerciants que siguin més proactius i col·laborin més en les accions que es posin en marxa a la nova junta.
No depèn tot dels membres de junta i d'una dinamitzadora o una gerent, sinó que el propi soci s'ho ha de creure. Si no s'ho creu, no funciona.
Que col·laborin una mica més amb l'associació, que quan se'ls demana responguin, que poder jo els demanaria que no, que no ens mirem tots tant al melic i que siguem una mica més oberts.
L'assemblea de relleu serà avui dijous i, de fet, Fatna Lasmi serà la nova gerent de l'Associació de Comerç Oxigen. 8 i 25 minuts han començat les tasques de manteniment al castell de Sant Esteve de la Fosca. L'objectiu és preservar aquest element patrimonial del municipi en les millors condicions. Els treballs els dirigeixen els tècnics de l'àrea de patrimoni de l'Ajuntament de Palamós i els executaran uns operaris d'una empresa especialitzada en aquest tipus de feines.
Amb aquestes tasques hi haurà la possibilitat de fer un sanejament i desbrossament de l'espai amb l'objectiu de mantenir el castell de Sant Esteve de la Fosca com a referent arquitectònic visitable i com un destacat actiu paisatgístic i patrimoni del municipi. Les restes del castell es troben situades en un promontori estratègic just al caire d'un penya-segat entre la platja de la Fosca i Cala Salguer de Palamós. Aquest castell va ser construït damunt de restes romanes i segurament aquestes damunt d'antics assentaments ibèrics. La primera referència escrita sobre el castell és de l'any 1272. En una escriptura d'aquest any es desprèn que el senyor del castell cobrava el delme del peix que es pescava al lloc de la Fosca. La significació del castell comença quan el rei Pere II el Gran, l'any 1277, encarrega la seva compra. A partir de l'adquisició d'aquestes terres es va afavorir el poblament de Palamós amb privilegis que es consolidaran més tard en el document de la Carta Poble l'any 1279. Els veïns de la Fosca i Sant Joan hi celebraven actes religiosos ja abans de 1329. El 1394 el compra Berenguer de Cruïlles i el transforma com a mas el 1396. Fins fa 50 anys el castell va romandre com a mas, després va ser definitivament abandonat. A l'actualitat l'entrada al recinte fortificat ha quedat desfigurada per la masia, avui enrunada, que s'hi aixecava recolzada en l'antiga construcció, i queda la part d'una torre baixa de planta rectangular, així com un mur i les restes d'una altra torre. El seu estat de degradació progressiva és el que va incentivar l'inici de les actuacions per la seva definitiva restauració, fet que es va fer possible l'any 2012 una vegada aquest immoble va passar a ser de propietat municipal.
I ja tenim el cartell del Festival Portal Blau 2024. Amb la Matilde son última caminar. La 17a edició d'aquest festival compta amb Figaflaues, Ginestar o Guillem Gisbert com a caps de cartell. A més, la 17a edició presentarà el cicle de conferències Mirades Blaves, que subratlla la importància d'un futur inclusiu i sostenible a través de l'art, la cultura i el diàleg, amb veus expertes com Carles Duarte, Dolors Bramont, Gemma Carbó o Miquel 40.
El festival se celebrarà entre el 18 de març i el 8 de setembre i hi haurà més d'una vintena de propostes. Es complementarà la programació del festival amb artistes com Júlia Colom, Selma Sout, amb Ahmad Diab i Manuel Ruiz, Ju, Enrio, Meritxell Nederman i Mamaduixa. I la programació es complementa amb l'espectacle de carrer Love for Free de la companyia Sergi Estabanell i el podcast dirigit per Lucía Litzhammer i Issa Calderón amb la col·laboració de Marc Giró. Aquestes propostes es podran gaudir en diferents espais de l'Escala i Empúries, entre ells els escenaris destacats com la Mar d'Amenaça, l'Alfolí de la Sal o el Jardí Clos del Pastor, entre molts d'altres. Ho explica el director del festival, Miquel Fernández.
Del festival també seguirà realitzant en escenaris de diferent format i aforament, de gran bellesa històrica i paisatgística, com pot ser l'Alfolí de la Sal, la Mar d'Amenaça, el Jardí Clos del Pastor, la Riba i el Fòrum Romà d'Empúries, on ens trobem.
El certamen comença aquest 18 de març amb el taller de creació musical de rap a l'Institut del Pedró Rhythm and Flow, que s'allargarà fins al mes de maig. El dirigeixen des de Baba Flow i es vol promoure l'expressió artística dels alumnes de tercer d'ESO alhora que reflexiona sobre els moviments migratoris existents a la Mediterrània.
Entre les novetats d'enguany hi ha el cicle de conferències Mirades Blaves.
Aquestes xerrades se centraran en la sostenibilitat i la inclusió a través de l'art, la cultura i el diàleg. Es parlarà sobre la situació a l'Orient Mitjà, la vinculació que hi ha entre el turisme i el patrimoni i el territori i la cultura, entre molts d'altres. Hi participaran experts com Carles Duarte, Dolors Bramont, Gemma Carbó, Miquel 40, Marta Esteve, entre molts d'altres. Ho explica un dels impulsors del festival, Carles Duarte.
El nostre festival és un festival que més enllà del que acostumen a fer altres festivals d'estiu, s'implica en la reflexió i en el diàleg. Volem arrelat el territori i volem projectat cap a la Mediterrània. Mediterrània endins, com el nom del festival ens convida a fer-la sentir.
D'altra banda, el certamen reforça el seu programa Valors i Compromís amb iniciatives que inclouen la formació en organització de festivals, un concurs de talents emergents, la promoció de la igualtat de gènere i una borsa de treball per a joves. A més, el certamen d'enguany inclou col·laboracions amb el Festival de Peralada, la Fundació Carulla, el Museu Terra, la Fundació Alive, el Festival dels Clàssics i la Fundació Casa de la Música de les Comarques Gironines en diverses activitats programades.
Dins de la nit.
Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9.
Ara mateix, clapats, 8:45 del matí. Aquesta setmana hem sabut que l'Ajuntament de Torroella i l'EMD de l'Estartit portaran a la Fiscalia la gestió de l'expresident de l'entitat municipal descentralitzada, en Francesc Ferrer. Una auditoria externa que, segons expliquen des del consistori, hauria detectat un forat comptable de més de 300.000 euros, això segons el comunicat de l'Ajuntament. Per saber com afronta aquestes acusacions i perquè també hi pugui respondre, ens visita l'expresident de l'EMD, en Francesc Ferrer. Bon dia.
Bon dia, bona hora.
300.000 euros de forat comptable?
No, a veure, aquí el que hi ha és un... degut a que nosaltres durant 2 anys vam estar reclamant que les transferències que s'haurien de fer des de l'Ajuntament cap a l'EMD no són les que realment s'haurien de fer pel conveni, es van generar uns impagats. O sigui, són factures impagades, no hi ha cap forat. En campanya se'ns va acusar de desfalc, mentida, no hi ha cap desfalc, no hi ha cap forat. Hi ha impagats perquè no hi ha les transferències que hi hauríem de correspondre a l'EMD de l'Estartit.
És a dir, que vostè fa factures, vostè com a EMD, entenc, fa sí. Factures a l'Ajuntament i l'Ajuntament no les paga.
No són factures, realment són transferències que venen donades per les competències i pels percentatges de càlcul que hi ha, no? De fet, el gran error que es va fer des del principi, com que l'EMD està basada en la despesa i amb les competències que té delegades, doncs llavors amb el que rep per part de l'Ajuntament, que no s'ha anat actualitzant en els darrers anys, sinó que sempre s'ha anat imputant des del principi, quan tot ha pujat a la vida, doncs esclar, al final no arribes. A tots ens puja el rebut de la llum a casa, a l'EMD també, per dir alguna cosa, per un exemple que la gent entengui clarament. Però si ens continuen transferint el mateix, o sigui, és com tot. Si no t'augmenten el sou i les despeses augmenten, al final vas que van tinguent impagats. No tens un forat.
A veure si ho entenc. És per posar un exemple que la gent pugui entendre millor, és com si la Generalitat reclamés aquests 300... reclama els diners a Madrid, al govern espanyol, Madrid no fa, no fa les transferències, però tot i això, la Generalitat...
continua fent la seva vida diària.
Continua contractant serveis que no pot pagar, perquè no té els diners que li han d'arribar de Madrid.
No s'han contractat serveis, sinó que hi han coses que hi han pendents de fer... es van haver de fer despeses que són necessàries en el seu moment, que així es creu des d'intervenció i secretaria, per tant, no hi ha cap informe negatiu. Es va haver de comprar un vehicle perquè el vehicle de l'Ajuntament no el disposàvem quan l'Ajuntament podia o volia. Vull dir, nosaltres havíem de fer la nostra dia a dia del manteniment del vial. Després, per exemple, aquí se'ns imputen despeses de reparacions de clavegueram, de trams de clavegueram, quan la taxa i la recaptació del servei de clavegueram i d'aigua el fa el 100% l'Ajuntament de Torroella-Montgrí i no transfereix res a l'EMD. O sigui, qui recapta s'ho queda tot i les despeses de manteniment i reparacions han de córrer a càrrec de l'usuari, que és l'EMD en aquest cas. No?
Anem pas per pas. Sí, digui, perdoni.
No, digues.
No, volia anar pas per pas o element a element sí. D'aquest comunicat que feia aquesta setmana l'Ajuntament. I l'actual sí. MD, també, perquè també sí. Ve des de l'actual MD. Per una banda, parlaven d'irregularitats greus, perquè per començar, ni el 2021 ni el 2022 es van complir les obligacions de transmetre informació al Ministeri d'Hisenda. Diuen que no es van comunicar ni el cost efectiu dels serveis, ni les línies fonamentals del pressupost, ni els períodes mitjans de pagament de factures.
Sí, a mi personalment no em consta cap requeriment del Ministeri en aquest sentit, i en tot cas és una feina que havia de fer o haurien d'haver fet tant l'administrativa d'intervenció com el secretari interventor. No hi ha cap alcalde que fiscalitzi la feina del secretari interventor, aviam si ha fet, en tempos, en el temps marcat, dintre dels terminis, les comunicacions que ha de fer en el Ministeri. I això, òbviament, no és responsabilitat meva.
Home, és el president.
Sí, però clar, vull dir, no crec que hi hagi cap alcalde que estigui mirant si l'interventor, el secretari o l'interventor, han fet la comunicació prèvia al Ministeri. A mi no em consta cap requeriment per part del Ministeri, per tant, jo no ho sé, jo dono per fet aquesta feina, m'entens?
Mhm. Més, l'auditoria feta per l'empresa que s'ha contractat, sí, que es diu Alcaservia Audit, ha detectat que durant l'exercici del 2021 es van comptabilitzar, això que dèiem, no? Reconeixements d'obligacions, sí, de quatre factures, sí, això que deia de qüestió del clavegram del vehicle, sí, un import de 323.000 euros que, diuen, han estat inexistents segons aquests proveïdors i s'han detectat que es van comptabilitzar durant el 21 i el 22 reconeixements de drets, és a dir, que l'Ajuntament, que l'EMD havia de pagar coses per suposats deutes de l'Ajuntament de Torroella per un import de 500.000 euros, que no tenen cap suport de resolució administrativa. És a dir, això el que venen a dir és que vostè diu que hi ha 300... que hi ha 500.000 euros de... deutes, però que no, a nivell administratiu no apareixen per enlloc.
Ara, és totalment fals que s'hagin pagat factures inexistents. No s'han pagat factures inexistents. Això el que es va fer és comptabilitzar pressupostos de despeses imprescindibles, com és canviar la gespa del camp artificial de futbol, que fa més de 5 anys que està caducada i que és una necessitat perquè és un perill pels usuaris. Per exemple, no? Això és un pressupost que es va comptabilitzar en feines pendents que s'haurien d'haver fet si l'Ajuntament transferís els diners que hauria de transferir. I es va comptabilitzar pel mateix import la corresponent transferència a càrrec de l'Ajuntament perquè l'EMD no disposa de recursos propis per mantenir tots aquests serveis en el mateix nivell de prestació que fa l'Ajuntament en els usuaris de Torroella.
Però llavors aquestes feines es van fer? És a dir, el vehicle es va comprar?
No s'han fet.
I el vehicle es va comprar?
Sí, el vehicle, això... Això és a part, perquè això són necessitats que es van fer, a més despeses menors que es van fer. Però hi ha despeses grans, com ara aquest cas, que diuen que és una factura, que no és una factura, que és un pressupost, que l'interventor en el seu dia va comptabilitzar en els tancaments per dir que això ens faltava per poder arribar a cobrir aquestes necessitats imprescindibles.
Però és imprescindible que es canvi la gespa. És imprescindible que es canvi la gespa d'un estadi?
Home, escolti'm, tot en la vida té caducitat, no? Des d'un moment que entrem a la nevera, a la gespa d'un camp de futbol, aquesta gespa li donen una vida útil de 10 anys. Pues fa més de 16 anys que està posada. No sé si cal canviar-la o no, jo crec que sí.
Val, llavors...
Però, bueno, també és una reclamació dels equips de futbol que hi havia en aquest moment, que la gespa està en un estat deplorable, vull dir que no...
Però aquestes tasques es van fer?
Sí, no s'han fet.
S'han pagat?
Tant, no poden haver-hi... No, perquè no hi ha factures, no existeix això. Són pressupostos, que es van comptabilitzar pressupostos de feines pendents a fer. Però no hi ha cap factura d'això perquè no s'ha fet cap... I a més, jo no he signat cap factura i menys d'aquests imports. Vull dir, és impossible que un no signi una factura d'un import de 300.000 euros sense mirar-s'ho. No. Això és fals, totalment fals.
Aquesta anàlisi...
Aquesta auditoria està sesgada i només agafa el que li han dit que hagi d'agafar. No sé qui ha contactat amb aquesta gent o qui els ha transferit la informació, però només agafa els dos últims anys del mandat, no agafa els quatre anys,
parla del 21 i el 22 i també el 23.
Bueno, el 23 ja en sembla, però del finals del 19 i del 20 no en parla. Tampoc, o sigui, aquí se m'acusa d'haver cobrat sous. I jo li puc dir que jo ara, repassant la vida laboral, el primer mes i escaig d'estar a l'EMD no estava ni donat d'alta. Quan hauria d'estar donat d'alta, ni vaig cobrar la retribució que et pertocava. Per què? Bueno, no ho sé, decisió de la secretària interventora que hi havia en aquell moment. Jo no sé si tenia instruccions o no de l'antic president o no, no ho sé. Suposo que sí, però és una suposició. Però vull dir que jo també puc reclamar perquè vaig estar més d'un mes sense estar donat d'alta la Seguretat Social i sense cobrar aquelles retribucions.
Però aquí, en tot cas, el que diu el comunicat de l'Ajuntament i l'actual MD és que entre el 2022 i el 2023 va haver un increment en la nòmina de la presidència, en la seva nòmina, sense que aquest augment fos aprovat en junta de veïns. I a més es va fixar una quantitat de 100 euros mensuals en dietes fixes sense aportar cap documentació.
Mira, les retribucions de presidència, això ho va fer el secretari d'Intervenció, no hi ha cap informe negatiu, un altre cop, i va sortir de... Quan es van pujar l'IPC de tots els treballadors de l'MD, es va fer l'increment de l'IPC. I això s'aprova anualment amb els pressupostos, vull dir que estaven els pressupostos i estava tot arreu, vull dir que no s'ha fet d'amagat,
Però això havia, per de tant, no hi ha... havia de passar per la Junta de Veïns?
Si el secretari interventor diu que estan en els pressupostos i ja està donat així, jo diria que no. És l'IPC, no és un augment de sou. És l'augment d'IPC que marca l'Estat, que quan es va fer un genèric de tot.
Però el secretari interventor és el mateix que hi ha ara mateix?
No. Ell estava en comissió de servei i ara em sembla que no sé quan va ser. Si el juliol o l'agost ja no li van renovar la plaça que tenia i està en la seva plaça de titularitat.
I li consta si
a
banda...
I torna a haver-hi la secretària interventora que tenia la plaça, que és la que nosaltres teníem al principi, que ella ens va demanar de marxar. En el seu dia, en comissió de serveis a Hostalric, i ara han anul·lat les comissions de serveis als actuals governs i ha tornat tothom al seu lloc.
I li consta si, a banda de vostè, li han demanat explicacions a l'anterior secretari interventor?
A veure, nosaltres oficialment no hem rebut res. Val? O sigui, jo me n'he assabentat per la premsa, per tant, jo no tinc cap document ni cap requeriment ni de fiscalia ni de res, jo no he rebut res. Per tant, jo el que he llegit és el que ha dit la premsa, que per cert hi ha diaris que sí que han contrastat la notícia i diaris que directament han publicat la nota de premsa sense contrastar, que és un periodisme una mica groc, i per altra banda el que corre per... el que fan córrer, ja està. Però vull dir que en cap moment, vull dir, nosaltres estem totalment tranquils perquè no pot haver-hi algun error comptable, potser sí, no ho sé, vull dir, ningú és perfecte, això ja dependria de secretaria d'intervenció, però a nivell polític jo estic molt tranquil i molt d'allò. Estic molt decepcionat perquè qui ho està patint és la meva família darrere, no? Els meus pares, les meves filles, la meva dona, i trobo que és un atac tan cruel i tan maquiavèlic sense haver-hi encara... O sigui, s'està judicialitzant sense obviar la presumpció d'innocència amb un document que no reflecteix la realitat real, vull dir, sinó que està traient unes informacions tonejades a la informació que convé en aquest moment, no?
El que diu aquest... El que diu aquest document, el que dèiem abans, no? Xifra en 480.000 euros el volum de factures sense pagar que va deixar vostè.
No.
Això és el que diuen. Que entenc que són, que això seria el que vostè deia, no? Pressupostos que es demanen, tot i saber que no hi ha prou diners, però entenc que per deixar constància que això s'ha de fer i no hi ha les assignacions i les transferències que toca.
Clar, això ho va imputar el secretari interventor en els seus tancaments pressupostaris anuals que es fan, no? I deia que això havia quedat pendent perquè des de l'Ajuntament no es fan les transferències que s'haurien de fer.
Però llavors aquestes partides sense pagar fan que d'un suposat resultat positiu quedi un resultat negatiu amb dèficit.
Sí, suposo, sí, clar, exacte. Però això ja t'ha dit que és feina de la intervenció i secretaria. A part d'això, vull dir, clar, aquí hi ha un clar... Hi ha dos temes capdals aquí. Un és que nosaltres vam ficar uns contenciosos administratius contra l'Ajuntament de Torroella perquè no s'estaven fent les despeses que pertocava per llei, per la normativa que diu com ha de ser la relació econòmica entre l'Ajuntament i l'AMD. I aquí s'està, l'actual govern, això ho ha aturat, suposo que estan intentant que passin els 2 anys perquè això quedi anul·lat i per inactivitat durant els 2 anys d'aquests procediments, no? Està clar que això ara surt en un moment que la gent el que vol és que mirem el Montgrí en vez de mirar les Medes. Per què? Perquè deuen passar coses a les Medes i a la platja que no volen que se sàpiga. No ho sé.
Què passa a les Medes i a la platja?
Jo no ho sé. La veritat en el medi marí. No, bueno. Es parlen coses pel poble, no? Vull dir, es parlen d'unes concessions a la platja que els han agafat l'actual empresa de l'actual president. No ho sé, jo no en tinc ni idea perquè... La veritat que la meva intenció era desconnectar-me de la política un temps perquè ho hem passat molt malament, ens ho han fet passar molt malament, i ara amb aquest tema pues, sí que ens defensarem, evidentment, perquè el que ens toca és dir la veritat, no volem amagar coses perquè no hi ha res a amagar, eh? I ja li dic, jo ho pateixo molt per la família, perquè és qui ho està patint, perquè és un atac brutal amb noms i cognoms contra mi, directament.
Però...
I això afecta tota la gent que ve amb mi.
Però ara vostè també ha llançat la pedra i ha amagat la mà també en un atac contra l'actual president.
Jo no ataco a l'actual president, ni molt menys. Jo el respecto, que sempre he respectat a qui hi ha i qui hi ha hagut, que, i ja està, no? Vull dir, jo he respectat més del que m'han respectat. Però bueno, no ataco, això són coses que corren i que un pot llegir a les xarxes socials, eh? Ja li dic que jo oficialment no he rebut res, per tant no... El que tinc és la informació que tinc és la d'allò. Nosaltres, jo em vaig posar de seguida en contacte amb l'antic secretari interventor, amb els meus assessors, i ens han mirat i realment no hi ha res, sinó que a més és una auditoria que és molt, molt sesgada i molt, molt teledirigida, amb conceptes que generen aquestes confusions, eh? Vull dir que no...
Em queden un parell de dubtes. Tres, de fet. El primer... L'existència d'aquest reconeixement d'obligacions que no s'han pogut pagar, que no es podien pagar perquè, segons vostè, no hi havia aquestes transferències, genera obligacions pel futur? És a dir, l'EMD en algun moment està obligada a fer aquests pagaments? Era una declaració d'intencions?
Aquests pagaments són, per exemple, en el cas de la casa de la gespa del camp de futbol, són declaracions d'intencions, val? Altra banda, l'EMD, jo recordo perfectament els debats que va haver-hi en campanya i que un el van fer aquí a casa vostra, que tots els alcaldables es van comprometre a eixugar el deute de l'EMD. Tots, absolutament tots. I al cap del que portem, 5-6 mesos, ja estan fent un pas enrere i ara voldran que l'EMD faci un crèdit, etcètera, 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 no ho sé. Perquè ja li dic que estic desconnectat, eh? A nivell polític local, perquè no... volia sanejar la ment. A mi, clar, em sorprèn que sempre en campanya tothom es compromet a mil coses i després de les mil, 1.005 no es fan, no? Per tant, aquí l'Ajuntament es va comprometre, els alcaldables es van comprometre a solucionar el tema econòmic i veig que no l'estan solucionant. I no és tan greu, eh? Vull dir, és un tema d'inversions, unes inversions que després es poden... fàcilment, que són necessàries i útils, només cal passejar per l'estartit i veure com estan els carrers.
Però era responsable generar aquests pagaments, aquestes obligacions, quan no hi ha els diners? No era més fàcil dir, ei, voldríem fer això, fer comunicats, fer rodes de premsa, però no generar obligacions a l'Ajuntament i a l'EMD?
Nosaltres vam entrar a governar i anàvem de la mà d'UPM, que era l'actual, era el govern que hi havia en aquell moment, conjuntament amb Esquerra Republicana, igual que ara. I hi havia uns compromisos i uns pactes interns, no escrits, evidentment, perquè la llàstima és que no estava escrit, perquè un confia en les persones. I després de 2 anys sí que vam fer una travessia complicada, amb la pandèmia, el glori i tot això. Hem sigut molt, molt curosos, vam ser molt, molt conscients de la situació, però arriba un punt que comences a exigir o a demanar per allò que havies compromès amb el poble de l'Estartit, no? I això no arribava, que era una millora del finançament, que era, poder fer totes aquestes coses. Si nosaltres podem ser autosuficients, doncs no hi hauria problema. Un arriba on ha d'arribar o on pot arribar. Però, clar, l'EMD ni es pot endeutar i sempre depèn del pressupost de Torroella, que mai van consensuar cap pressupost amb les partides que es havien de transferir a l'EMD. Mai, en 4 anys. Per tant, clar, això és un... És una manera de jugar molt fàcil per part de l'Ajuntament i molt complicada de gestionar el dia a dia amb una població que passa de 1.300 persones, es multiplica per 17 a l'estiu, amb la qual cosa, amb el que comporta tot el que són manteniments de servei, desgast de mobiliari urbà, desgast de parcs infantils, malmeses dels paviments, de les voreres, dels vials, per tot això hi ha una despesa enorme darrere, que inclús aquí en l'auditoria parlen del tema del bibliotecari. Doncs totes les despeses de la biblioteca, i incloent el sou, tot això se n'hauria de fer càrrec l'Ajuntament, perquè que jo sàpiga a dia d'avui, l'EMD encara no té la competència en biblioteques. Que jo sàpiga a dia d'avui. No sé si ho han fet i no ho han publicat, No ho sé, perquè jo el que veig és el que veig.
El secretari interventor va actuar sempre amb total independència i sense que vostè li donés indicacions?
Totalment, vull dir, tothom té la seva parcel·la. Jo sempre he respectat a tots els tècnics de la casa i, evidentment, sempre he tingut i has de tenir plena confiança amb el secretari interventor o la secretària interventora que tinguis. Evidentment, això és així.
En tot cas, això ja estarà, en principi, en mans de la Fiscalia i també del Tribunal de Comptes, de la Sindicatura de Comptes i del Ministeri d'Hisenda, segons les intencions de l'Ajuntament i de l'actual MD.
Jo no sé si realment això és una declaració d'intenció, no ho sé, ja dic, oficialment jo no he rebut res, ni el secretari interventor, per tant, a dia d'avui no tenim res. Si això arriba a Fiscalia, evidentment arribarà amb les carpetes que venen a darrere de tots aquests anys d'AMD, amb totes les coses que no s'han fet i que s'haurien d'haver fet administrativament per part de l'Ajuntament.
Ho seguirem, doncs. N'estarem pendents.
Jo espero, bàsicament, que jo vull que es digui la veritat, que no es manipuli, que no es faci aquest judici a nivell de carrer, que un surt del carrer i a vegades segons quines mirades t'incomoden, perquè la gent has d'anar explicant la teva realitat, que és la que hi ha, que és la que us he explicat a vosaltres, i aprofito per això, per dir que pensin que darrere hi ha famílies, que darrere hi ha gent que ho està patint i ho està passant malament, perquè és un judici sanguinari i, bueno, que per mi no té paraules. I a part d'això, també vull aprofitar per agrair tota la gent que m'ha mostrat el seu suport, que m'ha trucat, que m'ha enviat correus, que m'ha enviat whatsapps, que s'han interessat per la meva situació i per com estic jo personalment, que això és d'agrair. I hi ha molta gent doncs, que sé que encara confien en mi i que d'allò. Però per mi la política a dia d'avui està aparcada ja, perquè no compensa.
Francesc Ferrer, gràcies per passar pel Supermatí, Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i Ràdio Bisbal, i per respondre a les preguntes.
A vosaltres i a disposar sempre que faci falta.
Que vagi bé.
Igualment, bon dia.
El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà.
Ignasi Arbat, bon dia.
Què tal, bon dia.
Ai, avui tenim molt poc temps, eh?
Sí, tenim molt poc temps i, a més, abans que se'ns escapi, deixa'm tenir un record per Montse Miralles, actriu de doblatge, que ens ha deixat.
Sí,
que ens hem aixecat avui amb aquesta molt... mala notícia, una de les millors veus de doblatge del nostre país i que ens ha deixat malauradament aquesta nit.
Vaja, doncs sí, doncs deixem-ho dit. No n'era conscient, no ho he vist.
No, res. Jo també, allò, aixeques, obres el mòbil i trobes això, dic, m'acaun, d'ena.
Però que era molt gran?
No sé quina edat devia tenir. Nosaltres havíem compartit un parell d'entrevistes amb ella i, bé, la veritat és una persona, bueno, a banda d'un talent inconmensurable, havia doblat, jo què sé, Marilyn Monroe, Dallas, és una veu històrica també de TV3, i amb un munt d'anècdotes sempre per explicar. També era actriu de teatre, vull dir que... En fi.
Doncs vaja, que descansi en pau. Escolta, fem una cosa. Ignasi, et sembla si repassem les pel·lícules però sense tràiler i així anem més per feina?
Val. Doncs, sobretot, mira, la primera és la que ens podem entretenir una miqueta, si vols, i la resta podem anar més ràpid, perquè també és una setmana de transició,
Val, doncs comencem per El Clan del Hierro.
El Clan del Hierro, o d'Iron Claw, com es diu en versió original, que té més sentit perquè seria com... És una tàctica que fan servir els personatges en aquesta pel·lícula, que està basada en una d'aquestes històries increïbles, reals. És una pel·lícula sobre l'origen del wrestling i la lluita lliure i, concretament, de la família Von Erich, que eren un pare que es dedicava a la lluita lliure, això de les lligues aquestes del cavallem del precincatge, això que veiem sobretot que es practica als Estats Units, i va tenir 5 fills, un va morir de molt petit, i els altres 4 els va introduir el pare de manera molt bèstia, obligats, com aquell qui diu, a dedicar-se a la lluita lliure. Aleshores veurem com això, des de finals dels 70, principis i finals dels 80, tots aquests germans entren en aquest món i com les desgràcies comencen a succeir a aquesta família. És una història molt estranya, no vull fer spoilers, malgrat que sigui una història real, però la pel·li comença així una mica, entre cometes, diguem-ho de bon rotllo, i es converteix en un drama però un drama. Destaca sobretot els seus protagonistes, bàsicament Zac Efron, amb una interpretació física extraordinària, vull dir que gairebé no el reconeixes de lo quadrat que està, el Jeremy Allen White, que és actor aquest que hem vist de The Bear, el Harris Dickinson, i el pare és aquest actor que havíem vist, per exemple, el Holt Malcali, que l'havíem vist a Mindhunter. És una molt bona pel·lícula.
Molt bé, doncs pel·lícula ja destacada, per començar. Què més? Tenim... espera, que he perdut ara la conversa. On anem ara?
Sí, ara anem a Anglaterra, seria How to Have Sex, que és una altra de les pel·lícules que s'estrenen aquesta setmana. Que això és la història, allò que hem vist a vegades, pel·lis americanes de joves intentant doncs, perdre la virginitat, van de vacances. Aquesta pel·lícula és britànica, també vol explicar aquesta història. O sigui, tres adolescents anglesques que se'n van de vacances, doncs per això, per veure, sortir de festa, lligar, etc. No? Durant un estiu. El que veiem moltes vegades aquí com, doncs, a pobles de la costa, no? Que venen de guiris sí. I tal i venen a aquest tipus de festa, doncs això és aquesta història explicada des del punt de vista de tres noies i realista, eh? No intenta ser una cosa, sinó mirant els pros, els contres, parlant del descobriment de la sexualitat, dels abusos sexuals, etc. És una pel·lícula britànica dirigida i escrita per Molly Manning Walker.
Molt bé. Manhunt, Apple.
Manhunt és una minissèrie. Això arriba a Apple TV amb un repartiment d'aquests també d'actors coneguts com Tobias Menkes, Anthony Boyle o Lily Taylor, que ens parla sobre el després de la mort d'Abraham Lincoln, president dels Estats Units, el primer president assassinat. Doncs aquesta sèrie intenta doncs, tirar del fil, entre cometes, de la conspiració i sobretot abordar què va passar després amb la mort del president.
Anthony Boyle, que va ser un dels protagonistes, ara això em diràs molt friqui, però era un dels protagonistes del primer càsting, del primer cast de l'obra de teatre de Harry Potter a Londres.
Què me dius? Mira, ara mateix estic detall. Veient una sèrie amb ell a Apple, que és Los Amos de l'Aire, que és una sèrie extraordinària, i ell té un dels papers principals.
Doncs feia del fill d'en Malfoy, d'en Draco Malfoy. Però molt bon personatge, també. The Gentleman, a Netflix.
Doncs això és una adaptació en sèrie de televisió de la pel·lícula del mateix títol, dirigida per Guy Ritchie. Aquí també tenim a Guy Ritchie al darrere, no dirigeix tots els capítols, però sí que en dirigeix algun, i és aquesta història ambientada a Anglaterra sobre mafiosos i també tràfic de marihuana, en aquest cas, tal com passava una mica amb la primera pel·lícula. Recupera algun dels actors, com Vinnie Jones, però tota la resta són actors nous. Està protagonitzada per Theo James.
Molt bé. I després Invincible a Amazon.
A Invincible, que torna, va fer uns primers quatre capítols a Amazon i ara arriben els quatre últims per acabar aquesta segona temporada, que és aquesta sèrie d'animacions de superherois. Però no és per nens, és més ja per públic adult, hi ha molta violència i està molt bé per altra banda, molt recomanable.
Què, els Oscars? Satisfet o no?
I els Oscars? Bé, sí, content per Christopher Nolan, que jo crec que per mi era la millor de les 10, crec que també a ell li tocava com a director.
Sí, però no sé si és la millor de les seves. O sigui, no sé si és la que li tocava guanyar un Oscar.
Jo, per mi sí, eh? Sí? Jo personalment crec que sí. A mi... A veure, hi ha moltes que m'agraden d'ell, eh? També n'hi ha algunes que no m'agraden. Vull dir que és un director que havia vegades... Doncs no sóc fan de Nolan, que m'agrada tot el que fa, no. Però a mi aquesta em agrada moltíssim. I crec que sí, jo crec que sí que és merescut. A més,
molt bé.
De les altres 9 que hi havien per mi ell, aquesta era la millor.
Bueno.
I celebrem també que per primera vegada hagi guanyat l'Òscar una pel·lícula que ha vist la gent, que sembla mentida, però això, això feia 20 anys que no passava.
Bueno, home, sí. Sí, la de Paràsitos, no? Aquesta sí que l'havia vist la gent.
Estic parlant d'una pel·li que hagi vist, massivament tothom, com va passar aquest estiu. O sigui, Oppenheimer ha fet gairebé 1.000 milions de dòlars.
Clar.
I diré, l'última pel·lícula que va fer 1.000 milions de dòlars guanyadora de l'Òscar és El retorn del rei, del Senyor dels Anells. L'última, de 2003. O sigui,
clar.
20 anys.
Molt bé, doncs bé, aquest és el balanç dels Oscars. La Sociedad de la Nieve no va guanyar.
Ni Robot Dreams,
tampoc.
Sí, ja més o menys ho sabien, es veia venir, però bueno, és allò que primer Òscar per Godzilla, després de més de 60 anys, producció japonesa, d'efectes especials, això sí, que és una pel·li que els efectes han costat 15 milions de dòlars, eh? Que això... Vull dir, que s'ho fan sin pensar els americans amb pel·lis de 200 o 250 clar, milions no de dòlars. No, és que és molt poc.
Clar. Carai. Per cert, la setmana que ve, ja en parlarem, però la setmana que ve a Palafrugell, la Sociedad de la Nieve, perquè encara no l'hagi vist en pantalla gran. Està doncs Netflix, mira. Però aquí la gent encara no l'hagi vist. Una nova oportunitat.
Perfecte.
Ignasi Arbat, bon cap de setmana.
Igualment, una abraçada.
Adéu.
Jornada plàcida i sense complicacions. Només algun núvol prim sense importància i molt de protagonisme del sol. I algun núvol baix, ara de bon matí, que de seguida esperem que es dissipi coincidint amb l'escalfor del sol i el començament del dia. Tindrem el contrast tèrmic de temperatures mínimes al voltant dels 2-3 graus i màximes que es posaran a la ratlla dels 20 graus, amb molta suavitat.
Gràcies a tothom. Ens retrobem demà a les 9 del matí, a les 8 del matí, com sempre. Adéu.